Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, família. Des d'ara i fins les 4 us acompanyem l'equip de Guàrdia d'Esports COPE amb el Miguel Jorge a la producció i l'Héctor García al control de so. I allò que alguns encara no ens creiem, ja està passant. Leo Messi ja vola cap a París, amb l'última esperança que vam tenir ahir a la nit amb la notícia de la porteria, apuntant un intent a la desesperada del Barça per retenir-lo, que després ha desmentit el club i també l'entorn del jugador. Avui en parlarem amb Josep Maria Minguella i també amb Marc Síria, assessor econòmic de Joan Laporta l'any 2015. Es confirma la lesió d'Òscar Mingueza, tornat dels Jocs Olímpics, i el Barça encara no ha pogut inscriure a la Lliga els nous fitxatges a 5 dies pel debut contra la Real Sociedad. A l'Espanyol, Javi Puado s'ha mostrat ambiciós amb la nova temporada primera en una roda de premsa conjunta que ha fet amb Òscar Gil, els dos subcampions olímpics blanc i blaus. A Girona, dia de presentació i de presentació il·lusionant, Darío Sarmiento ha dit que vol créixer a les ordres de Mitchell per fer el salt a Europa. Com sempre, us hem plantejat les nostres enquestes al Twitter oficial d'Esports COPE. Avui us hem preguntat si s'equivoca el Barça deixant marxar Messi perquè el club no vol pagar els diners de la Lliga, i és una de les enquestes més apretades de la història d'Esports COPE. Penseu que sí, el 50,8% dels votants, i penseu que no, el 49,2% dels votants. Per tant, divisió. El Barça encerta, el Barça no encerta. I en clau espanyol us estem preguntant si estarà Puado al mateix nivell a primera que a segona divisió l'any passat. Penseu que sí, la majoria, el 60%. Penseu que no, el 40%. Arrenquem.
Amor mío, di que ves si me miras a los ojos.
Ai, amor mío, Leo Messi, amor mío, que està a punt d'arribar a la ciutat de l'amor, a París. Aquest migdia la premsa francesa ja ha confirmat l'acord de l'argentí amb el Paris Saint-Germain per dues temporades més una opcional, amb 35 milions d'euros de salari per temporada. I allà, a París, a la ciutat de l'amor, està l'enviat especial de la cadena COPE, Víctor Navarro. Bona tarda.
Molt bona tarda, Sílvia. Concretament des de Le Bourget, l'aeroport privat que hi ha a mitja hora de París. Aquí estem amb mig miler d'aficionats del Paris Saint-Germain, moltíssima policia. Leo Messi ha aterrat fa dos minuts a la capital francesa. No sé si encara escoltareu els crits de fons. A Deportes COPE hem escoltat allà els crits amb el cognom de Messi, que encara estan cridant. És el seu nou ídol. Ara aterrarà. De seguida el veurem per aquí, per la porta de la terminal de Le Bourget. Anirà directe amb tota la seva família. Una comitiva molt gran. Han sortit de casa amb quatre cotxes. Aniran directes a l'Hospital Americano, on passarà revisió mèdica. La revisió mèdica del PSG. Després anirà a les oficines del Paris Saint-Germain, signarà el contracte i cap al final de la tarda ja tindrem l'anunci oficial que vincularà a Leo Messi les properes dues temporades, com deia Sílvia, al Paris Saint-Germain. Aquest és el planning d'avui. Demà serà la presentació a l'estadi del Paris Saint-Germain amb roda de premsa i veurem si ja ens diuen quin dorsal portarà Leo, que és una de les últimes incògnites que queden per saber ara que ja està confirmat que fitxarà pel Paris Saint-Germain i que aquesta tarda es farà oficial l'arribada de l'argentí.
També ens faltarà escoltar Leo Messi i allà estarà el Víctor per informar-nos. Gràcies, Víctor, per la feina.
Gràcies a vosaltres.
I l'última vegada que hem vist a Messi a Barcelona ha estat a l'aeroport del Prat. Passada la una del migdia, allà estava el Juan Arias. Juan, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Yo he tenido ese placer y aproximadamente unas 30 personas también han podido despedir a Leo Messi. Sí, aproximadamente sobre las 2 de la tarde, Leo, acompañado de toda su familia, padre, esposa y los tres hijos, tomaba ese vuelo hacia París para firmar como nuevo jugador del PSG. En el aeropuerto, como te comentaba, 30 personas aproximadamente, la mayoría gente joven que han coreado su nombre, incluso se ha visto alguna que otra lágrima de despedida, y afortunadamente no ha pasado la cosa a mayores porque, bueno, a pesar de que había un poco de revuelo, un pequeño dispositivo de los Mossos ha permitido que la entrada a la terminal de Messi y de la comitiva pues no haya revestido ningún tipo de problemas.
Lágrimas y todo, ¿eh, Juan?
Sí, sobre todo de chicas y chicas jovencitas, 17, 18 años, que prácticamente han nacido viendo los éxitos de Leo Messi en el Barça. Solo han visto que triunfar al conjunto barcelonista con el crack argentino y, lógicamente, la marcha de Leo Messi para algunos ha sido bastante más sentida que para otros.
Gracias, Juan.
A ti por poner a Amaral.
Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes.
I el Barça, que després de l'adeu a Leo Messi, començarà demà a preparar el partit de dissabte, debut a la Lliga contra Osasuna, al Camp Nou, a les 5, amb algunes incògnites per resoldre. Andrea Ferreter, bona tarda. Posem ordre. Parlem primer amb l'home que va aconsellar el fitxatge de Leo Messi al Barça fa més de 21 anys, Josep Maria Minguella, bona tarda.
Què tal, guapíssima? Com estàs?
Molt bé, no tan bé com tu, crec, però bé, bé.
Bueno, estem aquí escoltant a vosaltres, que s'ha anat a la terminal sense problemes, que hi havia gent que el despedia. Bueno, el que passa, uns se'n van, els altres venen.
Sí, sí.
L'Agüero es queda, no, per això?
De moment. Potser tens tu més informació que nosaltres.
No, que és important que es quedi, tu, que es recuperi aquest noi, tu.
Sí, sí. Minguella, et creus que el Barça intentés aquesta nit fer una última oferta pel Messi?
Jo crec que el tema estava... Vull dir, el Messi es va quedar tan tocat que hi va haver gent que li van oferir 5 anys de contracte, 2 més 3, i va dir 2 en qualsevol sitio menos aquí.
Sí, 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 que el pare de Messi no estava gaire content amb la porta, està clar, i no volia sentir a parlar del Barça.
Es van quedar molt enfadats, molt molestos, tal. No sé si tenien tota la raó o no, vull dir, ara aquí no, però la seva reacció va ser... Bueno, podríem dir que és allò de que per primera vegada, amb una persona o amb un grup de persones, una cosa no els ha sortit bé, o no els ha sortit com esperaven. Penso, jo dono aquesta interpretació, i llavors això no els va agradar, van sentir molestos, no sé si enganyats, o que sigui i tal, potser hi ha una mica de tot, aquesta és la realitat, i van dir que això, de dir, anirem on sigui, menys tornar al Barça, vull dir, menys aquests 2 anys al Barça.
A tu et sembla una decisió encertada per part de la Porta no acceptar aquests diners de la Lliga, del fons d'inversió i renunciar a Messi?
No, aquí el més greu de tot això és que el president del Barça vagi de la bracet al president del Madrid, pensant, potser, que els interessos d'un i altre són els mateixos. Això és impossible. El president del Madrid, el qui sigui, mai anirà a favor del Barça. Mai. Mai. Digueu ben gros.
Sí.
I el primer pas és que amb aquesta història l'únic que ha perdut avui és el Barça, que no té el Messi. I per tant això beneficia el Madrid indirectament.
Mm. Et veig molt enfadat a tu també, Minguella.
No enfadat, però és que hi ha coses que són de calaix. Vull dir, el gran rival, no dic enemic, rival del Futbol Club Barcelona a Espanya és el Real Madrid. I el Real Madrid no pot anar de la maneta del president del Barça, no pot anar de la maneta del Real Madrid. No expliqui. Perquè, i més, si això comporta enfadar-te com a president de la Lliga, que és el que en aquest moment dirigeix el futbol, president de la Lliga. Llavors, si això, perquè el president de la Lliga i el Real Madrid ja fa molts anys que estan trencats, que tenen trencada la relació. Per tant, sí, això es té de saber, això qualsevol que sap amb aquest negoci ho té de saber, i per tant tu tens de tenir al costat, sense regalar-li res, el president de la Lliga, perquè un dia et toqui un caramelo, un altre dia un fit, un altre dia un no sé què i tal, dintre de la llei. Clar, si t'esbaralles amb aquest senyor per anar amb el president del Madrid, sortiràs rebotat sempre.
Esperem que no. De moment, el Barça, sense aquests calés de la Lliga, de moment no pot inscriure els fitxatges que ha fet aquest estiu. Tu creus que els inscriurà abans de diumenge, de debutar contra la Real?
Mira, quan va començar aquesta història fa 3 mesos, es va anunciar, es va filtrar, la premsa va ràpidament fer-se raó de que es vendrien jugadors, de que s'abaixarien el sou, de que no sé què, no sé quantos. Si tens alguna cosa gravat per aquí, te'n dones compte de que jo fa 3 mesos vaig dir ni ningú es baixarà el sou ni vendrem a ningú.
Cert.
Però no perquè un sigui mag ni que això, sinó perquè ningú es baixa el sou si no hi ha una circumstància realment tal. I segon, que quan tens uns jugadors tant de cost tan alt, no els compra ningú al mercat. És a dir, estava llegint, sembla que estava llegint que el Lukaku, el fitxa al Chelsea, cobrarà 12 milions nets. 12 milions nets al Barça. Hi ha diversos jugadors que els cobren, i no serà el Lukaku. Entens?
Són bastant més dolents que el Lukaku, sí.
Bastant més dolents que el Lukaku, ja sí. No dic això. I més veterans i tot el que tu vulguis. Sí. Per tant, vol dir que aquí hi ha una superinflació de costos, superinflació de fitxatges, una situació calamitosa que ve d'abans i que després ho has acabat de rematar posant-te de la maneta amb el president del Real Madrid. Llavors ja, final de festa.
Deixa'm que et pregunti per Leo, que tu fa més de 21 anys li vas dir al Barça fitxeu aquest noi petit, argentí, i ara ja està a París, aviat el veurem amb la samarreta del PSG. Tu què sents? Amb quin record et vols quedar del Leo?
Mira, ahir estava mirant una foto que tinc al telèfon de quan estava a l'Hotel Catalunya de la plaça Espanya, que va venir. Que va fer una foto amb la finestra al darrere i es veu difuminar les torres de Montjuïc. Aquelles dues torres
sí,
que hi havia a Montjuïc.
A plaça Espanya.
Era quan estava allí. I ho estava mirant i deia, fins en el que ha passat des de llavors, 13 anys fins ara, tal, o sigui, m'entens? Tot aquest recorregut i tal. I que això hagi acabat de la manera que ha acabat. És que és increïble, vull dir. És increïble. Llavors diuen, no, és que... No ara, abans, és que el Barça no sap acabar bé amb els jugadors. No, nosaltres acabarem bé. No en saben, no aquest, ni els d'abans.
No, el millor de la història se n'ha anat pràcticament per la porta del darrere. Esperem que torni, no, Minguella?
Bueno, un dia vindrà, anirà a Castelldefels, visitarà els que tenen per allà, els seus amics dels restaurants argentins que hi ha per allà, que ell ha freqüentat, que s'ho ha passat molt bé, que l'ha tractat molt bé, i que segur que ell de Barcelona té un... Barcelona, de la ciutat, del club i tal, té un grandíssim record, i de l'afició, lògicament.
Minguella, que t'agraeixo molt que hagis estat aquí a Esportscope comentant aquesta notícia del dia. En continuarem parlant.
Vale,
una abraçada forta.
Adéu, igualment. Adéu.
Ara sí, que m'havia liat jo, que volia parlar primer amb l'Andrea, després amb el Minguella, però ara sí. Parlem d'aquest Barça de Ronald Koeman, nou Barça post-Messi, que demà torna als entrenaments i que debutarà a la Lliga contra Osasuna al Camp Nou el diumenge a les 5 de la tarda amb 30.000 aficionats a les grades. Recordem-ho, que el govern ha permès aquest 30% de l'aforament i amb algunes incògnites. Andrea de Ferrater, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia.
Comencem amb el dubte de si el club podrà inscriure jugadors.
Doncs sí, segons ha pogut saber Esportscope, el Barça està pendent encara de poder inscriure els 4 fitxatges que ha fet aquest estiu i el club s'ha marcat com a termini fins divendres per poder inscriure primer a Memphis Depay i Emerson, que són els que tindrien opcions per jugar el diumenge a la primera jornada, i també Eric Garcia, que va tornar ahir a Barcelona i s'incorporarà ja dijous a l'entrenament. Qui no podria inscriure de moment al Barça és el Kun Agüero, que està lesionat fins mitjans d'octubre, però veurem finalment què passa.
Estic dient al Camp Nou diumenge a les 5 i m'apunta molt bé el Miguel, que és aquí el meu àngel de la guarda, que és a les 8, diumenge a les 8. Barça-Real Societat, debut a la Lliga, sí senyor. Andrea, també avui el Barça ha confirmat la lesió d'Òscar Mingueza.
Sí, un nou contratemps pel Barça. Òscar Mingueza, que es va lesionar als Jocs Olímpics a quarts de final contra Costa de Marfil, i aquest matí, després de realitzar-li unes proves mèdiques a Barcelona, doncs el club ha confirmat, ha fet oficial que pateix una lesió al bíceps femoral de la cuixa esquerra.
I estem pendents també de si Pedri podrà estar en aquest partit. Quan torna Pedri?
Doncs Pedri va arribar ahir a Barcelona, el canari no va acceptar tenir més vacances i les farà a l'aturada de seleccions de setembre. S'espera que s'incorpori dijous a l'equip, passant abans les corresponents proves mèdiques. L'equip ha tingut avui dia de descans, tornarà demà a exercitar-se a la ciutat esportiva Joan Gamper, i qui no estarà diumenge contra la Reial Societat, Sílvia, és el Kun Agüero, com vam dir ahir, després que el club confirmés que estarà de baixa les properes 10 setmanes per culpa d'uns problemes físics al bessó intern. I Frenkie de Jong, com ja vam veure, es va perdre el Gamper pels problemes que continua arrossegant el bessó i de moment continua amb la seva recuperació en solitari. I si no hi ha cap sorpresa d'última hora, doncs en principi no jugarà el diumenge, el primer partit del Barça a la Lliga. I en quant al cas Ilaix Moriba, Sílvia, segons Deportes Cope, Deportes 4, perdona, ha informat que el jugador està disposat a no jugar aquesta temporada amb el Barça per poder marxar lliure l'any que ve, que és quan acaba contracte, però veurem finalment si el club ho permet o acaba d'alguna altra manera.
Perfecte, Andrea, molt completa la informació. Moltes gràcies.
Gràcies, Sílvia.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Gritarito roto, yo sentí como crujía antes de caerse al suelo.
I seguim parlant de Leo Messi, perquè el Barça perd l'actiu més important a nivell esportiu i també econòmic. I per analitzar-ho hem volgut trucar a qui va ser assessor de Joan Laporta l'any 2015, durant el seu primer mandat, al Marc Síria. Marc, bona tarda.
Bona tarda, com estàs? Encantat de saludar-vos.
Igualment, Marc. Et trucava perquè ahir vaig veure que Twitter veu fer una sala que pintava molt interessant sobre l'impacte de la marxa de Messi en la marca Barça. Quines conclusions et veu treure?
Bueno, Messi representa un terç dels ingressos directes o indirectes del Barça i això té una conseqüència directa en el balanç, no? Pues ja va haver... es va publicar un estudi ahir d'unes primeres espades amb el tema màrqueting que ens deia que estaríem al voltant dels 140 milions d'euros de pèrdua de valor de la marca Barça amb el que es refereix pues, als grans ingressos, no? Patrocinis, merchandising i match day.
Estaves parlant d'aquest informe de Brand Finance que deia que la marca Barça perdia un 11%, que és uns 137 milions d'euros. Vosaltres, ahir, en aquesta sala de Twitter, us plantejàveu quines possibles solucions es podien trobar, no?
Bueno, al final, el que abans salvava Leo Messi, que era l'escut del Barça, perquè competitivament havien baixat molt el nivell respecte a Europa, ara és evident que per renovar aquests patrocinis o aconseguir-ne de nous hem de fer un pas endavant com a club i equip i competitivament estar dalt de tot. Només sent competitius i volent i podent guanyar, aconseguirem que aquest impacte sigui menor. El que abans era l'escut, que era Messi, ara l'escut el portem al cor i hem de tirar tots d'aquí.
Mm-hmm. Perquè perdem en ingressos, perdem en venda de samarretes, en merchandising, en venda d'entrades, en tot això repercuteix, no?, la marxa de Messi.
Clar, al final nosaltres tenim una visió a vegades molt local en què nosaltres sempre estarem amb el Barça, hi hagi un jugador i hi hagi un altre, però hem de tenir en compte que estem en un món global i que hi ha fans del jugador que no eren fans, que eren després fans del club. Primer fans del jugador i després fans del club. Si el jugador va a un altre equip, aquests fans, hi ha un traspàs de fans cap al nou club, ja que el que importa és on juga aquest jugador emblema, no? Per tant, és evident que hi ha un impacte, però també és evident que el Barça, com a marca global, ha de tenir, i ha de voler, i ha de poder tenir recursos per que l'impacte sigui menor i recuperar els ingressos a l'abans possible.
Per tu, que ets un culer d'arrel, per on passen aquestes solucions més cantera, més solucions imaginatives?
Per mi hi ha tres grans solucions. La primera és la que has nombrat tu. I ara què? Doncs ara Masia, no? Hem de crear... que els Ansu Fati, que els Pedri, que tots aquests jugadors que venen trepitjant fort i estan picant a la porta, doncs puguin tenir la rellevància i fer aquest cop que no sigui només un jugador insígnia, sinó que sigui un equip insígnia. Aquesta la primera. La segona és com monetitzem els fans que tenim al món. Doncs hem d'allà fer mesures de monetització absolutes, amb tokens, amb hats, etc., que per fi posin aquest fan i el puguem monetitzar. Això és molt important. I la tercera és, si mantenim els valors, si mantenim Masia, tindrem relat per atraure nous sponsors i renovar els que tenim.
Mm-hmm. Tu que vas treballar amb La Porta mà a mà el 2015, per què creus que ha pres aquesta decisió?
Bueno, al final, tampoc hi havia gaire més sortida. Si tu al final creus que CVC no és un bon acord per club, que és un 11% dels drets televisius durant 50 anys, i a més aquests diners que et cauen en forma de préstec i no d'ingrés, que això és molt important. Què vol dir que et cauen en forma de préstec? Pues que és més deute, no?, pel club. Doncs herència de més de 1.200 milions deute, més aquest deute de 280, que serveix per renovar un jugador i que després no podràs utilitzar mesures de rebaixa salarial a la resta de la plantilla, doncs el que fa és deixar-te en una situació pitjor de la que està ara, no? Si crec que CVC no és la solució, no puc renovar més. I és que no tinc altra sortida, perquè la Lliga de Futbol Professional no em permet flexibilitzar un sector que ha estat afectat directament com amb la pandèmia, quan tots els sectors del món, tots sense excepció, institucions i països, doncs hi ha hagut flexibilització. Per tant, tampoc crec que hi hagués gaire més alternativa.
CVC no era la solució, però fa la sensació que La Porta ha hagut d'escollir entre Florentino i Superliga i Leo Messi. És una sensació certa o estem equivocats?
Jo crec que és un tema més de sensacions i d'emocions, i és natural, perquè Leo forma part del nostre cor i a tots ens fa mal. Jo crec que la gestió d'expectativa sí que hauria de sigut millor, ho porto dient tots aquests dies. Si tan malament estàvem i no podíem acceptar aquest acord, doncs potser la gestió d'expectatives hagués pogut ser millor, però el que és evident és que la decisió final té a veure més amb la viabilitat i sostenibilitat del club a mig i a termini que amb un tema de Florentino Pérez, etc. Encara que és evident que el Barça, i dono només una dada, el Barça anava a ingressar amb la Superliga 600 milions d'euros i amb CVC 270. Evidentment, al Barça li interessa molt més com a club global estar en una Superliga que acceptar aquest contracte de CVC, que recordem que llavors bloquejava l'accés a la Superliga perquè hi havia una clàusula anti-Superliga. Per tant, el Barça al final ha de decidir el seu futur. El seu futur té a veure amb capitalitzar el màxim i monetitzar el màxim d'ingressos possibles, i això té a veure amb estar a la Superliga per poder competir precisament contra aquests clubs que fan trampa en el món, que són clubs d'estat i clubs d'accionistes que fan ampliacions de capital i encara que hi hagin pèrdues, poden seguir fitxant i inscrivint jugadors.
Mm-hmm. Queda clar, Marc Siria, molt interessant escoltar-te, director i fundador de Diagonal Inversiones. T'agraïm aquests minuts d'Esports Cope.
Moltíssimes gràcies i ha sigut un plaer. Una abraçada.
Una abraçada.
El Villarreal és campeón de la Copa de la UEFA!
El Villarreal hizo historia coronándose como campeón de la Europa League. Y ahora busca alcanzar la gloria en la Supercopa de la UEFA.
¡El sueño de Villarreal se cumple!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en tiempo de juego. Chelsea-Villarreal.
Historia del Villarreal.
El submarino amarillo va por todas. Tiempo de juego. Número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Ais, ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio Jauga lo bien que te saldrían las presentaciones.
Ven a IKEA y convierte tu hogar en la mejor oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en IKEA.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay un surco nuevo en mi frente. Nuevas manchas en la piel. Es por todo lo que me...
Ya está pasando, ¿eh? Avís al Twitter del Paris Saint-Germain, a la compte de Twitter oficial, apareix un vídeo on surten tres samarretes al vestidor del Paris Saint-Germain, una de Neymar, una de Mbappé, i al mig una buida apareixen sis pilotes d'or als peus de la Torre Eiffel i posa Update Mercato, actualització del mercat. Per tant, està molt a prop aquest anunci de Leo Messi oficial. Parlem de l'Espanyol, perquè l'equip de Michel torna a la feina a la ciutat esportiva de Níjar, que l'equip de Vicente Moreno, perdó, torna a la ciutat esportiva de Níjar per preparar el debut a la Lliga aquest dissabte al Camp d'Osasuna a les 5 de la tarda, amb la bona notícia que en la segona jornada, en el partit contra el Villarreal, hi haurà 12.000 aficionats al RCD Stadium. Avui han parlat els dos subcampions olímpics blanc i blaus. Paula Pera, bona tarda.
Bona tarda, Sílvia. Doncs sí, Javi Puado i Òscar Gil han oferit aquest migdia una roda de premsa. Els dos jugadors van arribar ahir a Barcelona després de disputar les Olimpiades i guanyar la plata per Espanya. Òscar Gil ha parlat durant la roda de premsa sobre la seva experiència a Tòquio, que diu que mai oblidarà.
Bueno, ha sido, la verdad que ha sido una experiencia increíble, tanto en la villa como en otros hoteles que hemos estado. Poder compartir con deportistas de alto nivel ha sido algo increíble. Y nada, la verdad que es una experiencia que nos llevamos para toda la vida.
Els jugadors ja s'han entrenat avui mateix amb els seus companys a la ciutat esportiva i han explicat que estan disponibles per l'equip. Recordem que l'Espanyol només ha fet un fitxatge aquest estiu, el de Sergi Gómez, però tot i això, Puado comenta que està il·lusionat amb el projecte de l'equip aquesta temporada.
Hi ha molt bons jugadors, està clar que som una molt bona plantilla. Els jugadors que tenim i el cos tècnic, jo crec que estem més que preparats per aquest any per fer un bon any a primera divisió. Nosaltres estem preparats per ajudar l'equip i intentar fer-ho de la millor manera possible.
Puado ha acabat explicant que com a futbolistes estan preparats per tot i que, per tant, tot i no haver tingut descans, estan disposats a jugar. Aquest dissabte l'Espanyol s'enfrontarà a l'Osasuna a les 5 de la tarda en la seva tornada a primera divisió.
I també dia de presentació al Girona. Ha arribat per fi l'argentí Darío Sarmiento. Miguel, Jorge, bona tarda.
¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes. Pues hoy, esta mañana, por así decirlo, el Girona ha presentado a Darío Sarmiento, el extremo argentino de 18 años que llega cedido por una temporada del Manchester City y que aterriza en Montilivi, para iniciar su andadura por el fútbol europeo.
Creo que era una buena idea empezar aquí, en un club tan grande como este. Lo veníamos hablando el año pasado ya. Y cuando salió todo esto, bueno, estábamos muy contentos con mis representantes y nada, no lo dudé tampoco.
Pensando ya en la competición y sobre lo que le puede aportar al equipo, esto ha dicho el argentino.
Con el míster he hablado cuando llegué. Me pide mucho que agarre la pelota, que distribuya un poco y que, bueno, que juegue mucho mano a mano.
Ese mano a mano, Silvia, es lo que tanto le caracteriza. Veremos si estará disponible o si Michel cuenta con él para el primer partido de Liga.
Gracias, Miguel. No te vayas. Una de les més grans alegries que ens hem endut als Jocs Olímpics de Tòquio ha estat la medalla de plata de la selecció femenina de waterpolo, tot i l'amarga derrota a la final contra els Estats Units. Pràcticament acabada d'aterrar a Tòquio, saludem una de les millors boies del món, Maika García. Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bé, doncs encara païnt tot el que ha passat aquests dies i agafant amb moltes ganes també les vacances.
Acabeu d'arribar pràcticament, no?, a Tòquio.
Sí, vam arribar ahir la nit, això, hem passat ahir la nit doncs, amb el jet lag i amb tot, però bueno, ja està, ja són vacances i a disfrutar.
I quan han passat ja unes hores d'aquesta finalíssima, quines sensacions tens?
Doncs mira, d'agraïment, la veritat que i d'orgull, perquè després de tot el campionat que hem tingut i que hem jugat, crec que mereixíem una medalla, volíem lluitar aquest or i, bueno, no ha pogut ser, però molt contenta i molt feliç, doncs això, per l'equip i pel paper que hem estat donant a aquests Jocs Olímpics i a gaudir d'aquesta medalla que molt poca gent ho pot dir.
La final contra els Estats Units un altre cop, aquest cop la derrota va ser contundent, 5-14. Sembla que els Estats Units és l'autèntica bèstia negra i que no hi ha manera, no?
Bueno, crec que el resultat no reflexa realment l'equip que som nosaltres, perquè no vam sortir tampoc amb el nostre 100%, elles van sortir molt fortes i bueno, nosaltres vam sortir com havíem de sortir i ja està, ja és passat, no? Però és una pena, això, no haver pogut donar una bona final, lluitar-la més i bueno, és cert, això que els Estats Units continua sent una gran potència i bueno, hem de continuar treballant per veure si en el pròxim campionat podem destronar a les americanes.
Això, aquesta ràbia acumulada, no?, després d'aquesta final on tu dius que no es va fer justícia, i ho vam veure tots, no es va fer justícia a tot el campionat que havíeu fet. Aquesta ràbia es pot ajudar de cara al futur, als pròxims enfrontaments que segurament arribaran als Estats Units?
Sí, i tant, jo penso que sí, que això, doncs, hem d'aprendre d'aquesta derrota, dels errors també, del que vam donar l'aigua en aquell moment, i bueno, ens servirà això per pensar en aquell moment i tant de bo, doncs, treure-ho en el moment que toqui, no? Que sigui una final o no en sigui, però bueno, per poder guanyar als Estats Units, crec que hem de donar molt més i que això ens faci aprendre i millorar.
En aquest equip, que hi ha 11 catalanes jugant, també hi ha bastantes supervivents d'aquella final de Londres 2012, la Roser Tarragó, la Laura Ester, la Pili Penya, l'Ani Espar, la Marta Bach, tu també. No sé si podem mirar ja de cara a París d'aquí a 3 anys o és anar massa ràpid?
Massa ràpid, ja ho he dit, que anem passet a passet ara mateix. Agafem les vacances amb moltes ganes i al setembre tornarem amb la temporada de clubs i anem passet a passet perquè, bueno, París encara queden 3 anys, s'ha de buscar aquesta classificació, l'any que ve hi ha un Mundial, hi ha un Europeu, o sigui, poden passar moltíssimes coses i de moment, mira, anem a viure el dia a dia, any a any i ja es veurà.
S'ha d'esperar aquest Mundial que pugui oferir la revanxa contra els Estats Units?
Bueno, no sé, aviam com es planteja a nivell això de classificació, de grups, aviam com funciona, i mira, si ja va ser una final l'altre cop als Estats Units d'Espanya, tant de bo sigui allà la revanxa.
Tant de bo. La Maica té 30 anys. Jo no sé, per fins quants tens corda? No és que et vulgui fer fora, eh?
No, mira, m'ho ha preguntat molta gent i no ho sé, jo ja et dic, o sigui, la meva resposta és que ara mateix vaig dia a dia, any a any, i ja es veurà. Quizà l'any que ve o el següent, és que no ho sé, ara mateix ja dic que agafo les vacances, vaig a disfrutar, a gaudir d'aquesta medalla i no sé, ja fins al cos a la mena em digui fins aquí, però no sé, jo tampoc.
Perfecte, Maica. Això mateix. Això sempre s'ha de disfrutar, sí. Molt la vida. I la pandèmia també ens ha ensenyat molt, eh?
Exacte, això que m'ha ensenyat és això, el principal.
Maica, t'agraeixo molt aquesta estoneta a l'Esportscope i et desitjo unes bones vacances.
A tu, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Adéu. Últims minuts per anar cap a París, perquè ja els aficionats del PSG han pogut veure Leo Messi. Allà està el Víctor Navarro. Víctor, què està passant?
Voy para boleta ahora.
No ens escolta bé el Víctor Navarro, us ho explico jo, perquè Leo Messi ha tret el cap per una de les finestres de l'aeroport Le Bourget de París amb una samarreta blanca, amb el lema del Paris Saint-Germain. I sí, París... I ja està a punt tot perquè Leo Messi prepari aquesta signatura amb el Paris Saint-Germain. Haurà de passar el reconeixement mèdic, això sí, però tot a punt a París, els aficionats embogits, perquè ja l'han pogut veure a l'aeroport. Acabem amb uns apunts de bàsquet, Miguel.
Sí, vamos, la Peña ha presentado esta mañana al base dominicano Andrés Feliz, que jugó la temporada pasada en el Prat y firma por 2 temporadas en esta. Y un último apunte, el base Manresa, que ayer pasó también el reconocimiento médico, como hoy Messi, pues ayer lo pasaron y hoy realizan su segundo entrenamiento ya en el Low Congost.
No me lo recuerdes más, que bastante dura ya es la cosa verle ahí en París, saludando desde el aeropuerto. Los aficionados enloquecidos van a tener un tridente de lujo con Neymar, con Mbappé... También Sergio Ramos allí, madre mía, qué equipazo. Acabem recordant-vos les enquestes d'Esportscope. Us estàvem preguntant si s'equivoca el Barça deixant anar Messi perquè el club no vol acceptar els diners de la Lliga. Penseu que sí, el 51%, heu desempatat una mica aquesta enquesta. Penseu que no, el 49%. I en claus espanyols estàvem preguntant si estarà Puado al mateix nivell a primera i a segona, a primera divisió tal com va estar la temporada passada a segona? Penseu que sí al 60%, penseu que no al 40%. Nosaltres ho deixem aquí. Hem tingut un Sportscope mogut, amb informació en directe, Leo Messi arribant a París, Leo Messi traient el cap per les finestres de l'aeroport Le Bourget de París, amb els aficionats francesos embogits i ja esperant tota la informació esportiva aquesta tarda a Cadena Cope. Us esperem demà a les 3:25.